Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Núria Har. Èxit absolut de la NASA, que ha superat la prova més difícil de la missió Artemis 2. Aquesta matinada, els quatre astronautes han tornat a la Terra sans i estalvis després d'un viatge històric al voltant de la Lluna. La nau ha amarat a l'oceà Pacífic sense ensurts, tal com estava previst. El president Donald Trump ha felicitat els astronautes amb un missatge a la seva xarxa social i els ha convidat a la Casa Blanca. L'equip mèdic ha confirmat el bon estat de salut de la tripulació, que en aquests moments està passant els exàmens mèdics. A l'espera de sentir la seva experiència, la NASA celebra un pas important per poder tornar a trepitjar la Lluna en les properes missions.
So, we did it.
Ho hem aconseguit. Hem enviat quatre persones increïbles a la Lluna i les hem tornat a la Terra sans i estalvis per primera vegada en més de 50 anys. A la generació que ara sap de què som capaços, benvinguts a la nostra fita de la Lluna.
It's just the beginning.
En els propers anys, els Estats Units volen tornar a trepitjar la Lluna i la Xina ho vol fer per primera vegada. Una cursa espacial 2.0, amb certes diferències en relació a fa més de 50 anys, quan l'objectiu era desenvolupar míssils intercontinentals. Més notícies, Ivan Olmos.
L'Iran adverteix als Estats Units que si dona prioritat als interessos d'Israel en les negociacions d'avui al Pakistan, no hi haurà acord. La capital pakistanesa, Islamabad, s'ha blindat per garantir l'armatisme en les converses de pau entre Washington i Teheran, que arriben en un clima d'absoluta desconfiança entre les dues parts. Segons l'agència Reuters, els Estats Units haurien acceptat alliberar actius econòmics de l'Iran congelats a Qatar i altres bancs estrangers per mostrar el seu compromís amb les converses, mentre tant, Israel continua bombardejant posicions de Hezbollah al sud del Líban.
Mor la conductora d'un turisme en un xoc frontal a l'N260 Maià de Montcal a la Garrotxa ahir a la tarda. A conseqüència de l'accident, la conductora i única ocupant del turisme va ser traslladada en helicòpter en estat crític a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Trueta, on posteriorment va morir. Es tracta d'una dona de 54 anys, veïna de Castellfollit de la Roca. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han perdut la vida des que va començar l'any a les carreteres.
El nadó maltractat presumptament pels seus pares, que encara està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, en sortirà aviat i anirà amb una família d'acollida. Ho ha avançat el diari El Periódico i ho ha pogut confirmar aquesta emissora. La criatura, que està sota la tutela de la Generalitat, evoluciona bé i en els pròxims dies podrà rebre l'alta. L'administració estudia ara si la família extensa del nadó se'n podrà fer càrrec o no. Mentrestant, estarà amb una família d'acollida d'urgència. Els pares estan en presó preventiva des de la seva detenció. El passat 18 de març, el jutge ja va desestimar la petició dels pares a deixar-los en llibertat i tots dos, però, mantenen que són innocents.
Un estudi recent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu al voltant del Parkinson assegura que hi ha una relació directa entre les dificultats de moviment pròpies d'aquesta malaltia i unes alteracions estructurals al cervell. Concretament, l'equip ha trobat una pèrdua de plegament del còrtex cerebral en les persones que la pateixen. El cap de servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi, Antoni Callent, corresponsable d'aquest estudi, analitza què implica aquesta descoberta en el Dia Mundial del Parkinson.
Intentar esbrinar una mica millor el que serien els biomarcadors, és a dir, aquelles eines que podem tenir per a un diagnòstic més precoç i avançar-nos doncs, a l'aparició dels símptomes en moltes ocasions. També això hauria de condicionar el fet de poder tenir un tractament més personalitzat.
I ara els esports, Roger Bussà.
Avui és dia de derbi al Camp Nou Barça Espanyol. A 6:45, el Barça pot ampliar a 9 punts l'avantatge sobre el Madrid després de l'empat dels blancs ahir contra el Girona. L'Espanyol busca encara la primera victòria de l'any després de 13 jornades sense guanyar. Aquest derbi el podreu seguir des de 6:45 a la TDT. Avui es disputen més partits d'anada dels quarts de final de la Champions femenina de waterpolo. En joc ara el Sabadell Olympiacos. Piscina de Can Llong, Alfons Gorina, bon dia.
Bon dia, ens apropem als 3 minuts de partit. Empat a 2 ara mateix entre el Sabadell i l'Olympiacos en aquesta anada dels quarts de final de la Champions femenina, on el Sabadell busca agafar avantatge de cara a la tornada que es disputarà el 16 de maig. Empat a 2, 3 minuts de partit. Alfons Gorina, Catalunya Ràdio, piscina Can Llong de Sabadell.
Més tard a la 1 al Mataró rebrà la Roma i el Barça d'handbol pot ser avui campió de Lliga si el Logroño no guanya contra el Bidasoa.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12 i 5. És l'hora de les pantalles, és l'hora del safareig amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora.
Bon dia.
Connexió amb França, perquè a aquesta hora estem molt pendents del rei emèrit Joan Carles I, que ja és a París, comença aquest acte per rebre aquest migdia un premi pel seu llibre de memòries a l'Assemblea Nacional Francesa. És un guardó que lliura una entitat privada, però aquí la polseguera ve precisament perquè es fa a la seu del Parlament francès, a l'Assemblea Nacional Francesa. I ja el tenim assegut a primera fila, Joan Carles, a l'emèrit, que fa bona cara, i molt a prop hi té, i aquí m'ha sorprès, no sé si m'hauria de sorprendre o no, Manuel Valls, que, recordem-ho, és ministre d'Ultramar. Vull dir que han anat com els gats, que tenen moltes vides.
Pot doncs, ser, Manuel... consideren Espanya ultramar i per això l'han enviat en representació.
Sí, sí. Bé, explica'm de què va això, perquè és un premi privat, però aquí la història és que, com que es fa a la seu del Parlament francès, doncs...
ha generat una mica de
polèmica. I no hi ha representació
polèmica
de tots els partits, eh? Vull dir, hi ha molta gent que no hi ha anat aquí.
No, home, no. O sigui, no es tracta un guardó oficial atorgat directament per l'estat francès, ni pel Parlament com a institució, sinó que és una entrega, el que deies tu abans, d'una entitat privada que es diu l'associació Ligue la Société, que celebra anualment allà les seves jornades, aquests guardons. Llavors, el premi, hem de dir que no té cap tipus de dotació econòmica, sí que és pel llibre que ha escrit, que es diu Reconciliación, i que ha passat que això ha generat un rebuig per part, sobretot, dels partits d'esquerra i també pels mitjans de comunicació, perquè al final és pels francesos...
Bé, és que el llibre no l'ha escrit ell, sinó una periodista francesa,
sí,
precisament.
Sí, exacte. La Laurence Debré, es diu.
Laurence Debré. El llibre, el premi li donen a ella o a l'autora?
No, no, a tots dos, perquè el llibre representa que ha estat escrit per tots dos. Per tant, el guardó...
Són com coautors, sí. Són les memòries d'ell. No sé, és que me pareix tan surrealista, no? De cop, una república, els inventors del republicanisme, a la seu legislativa, li donen un premi a un senyor que de republicà no en té res, i que no representa ni els valors democràtics, ni els de la república, ni de lluny, i a més ho fa tornant d'un exili forçós a una petrodictadura del Golf Pèrsic. O sigui, és que això, de veritat, que si ve un extraterrestre i ho veu, igual se'n torna.
Home, i que el llibre el que fa també és blanquejar una mica la dictadura. Per
totalment,
tant, que se li doni un guardó per això és una cosa que ens ha sobtat força a tots, aquí i allà, diria.
Qualsevol persona que tingui dos dits de seny pot entrar en commoció cerebral de llegir esta notícia, que a més, és a dir, no hi ha per anar a agafar-la, i que té lloc a la seu de l'Assemblea Francesa, bàsicament perquè la presidenta veu en bons ulls, diríem, la entitat privada que atorga aquest premi, no? O sigui, però és veritat que això, des de mitjans partidaris i palmeros del rei, se ven com que és molt més important del que podria ser. Igual d'aquí uns anys...
I fa la sensació també que és una mostra més per tot aquest terreny que no sé si de manera premeditada segurament que sí s'està preparant.
Per netejar la seva imatge, que pugui tornar.
Perquè pugui tornar, perquè pugui tornar i morir tranquil a Espanya, no?
Sí, no, no, bueno, és que tot el que fa referència al rei emèrit no pots acceptar-ho de forma plana i transparent perquè sempre hi ha algú detrás aplanant un camí en una intenció posterior. Ho han descobert en les seues memòries, però en totes les notícies que han anat descobrint d'ell recentment. És a dir, sempre hi ha algú aplanant el camí perquè ell pugui tindre un soft landing després de totes les seves peripècies per la vida, personals, econòmiques, polítiques i de tot tipus. Llavors, igual d'aquí un temps descobrim que el major patrocinador d'esta entitat, resulta que és algun amic seu, saps? És que,
clar, home, probablement. Algú d'aquesta associació té algun vincle amb ell, no?
Vés a saber, no?, el que pots arribar a descobrir. El que passa que en ell sempre ho descobreixis com molt, una mica en delay, no? I potser en aquells moments ell ja no està ni aquí, però bé, en fi, jo és que, de veritat, zero credibilitat.
Farà un discurs d'aquí una estona a l'emèrit, el farà en francès, que és una llengua que domina, també en domina d'altres, i veig que entre el públic hi són les infantes, Helena i Cristina.
Les seves filles, sí.
Les seves filles, evidentment no hi és el rei Felip.
No, no hi ha cap membre de la família reial en actiu. O sigui, estan les seves dues filles, la infanta Helena i la Cristina, i el fill de la infanta Helena, que és Froilán.
Froilán, de tots els sants.
Exacte. Però cap membre de la família reial en actiu, eh? Recordem que ni Felip, ni la Letícia, ni la infanta, ni la princesa Leonor...
I la reina Sofia.
S'han desplaçat a França. Jo crec que no es veuen des de fa temps, amb la reina Sofia. No
és,
crec que
és molt sintomàtic que quan a un acte d'aquest suposat calibre tan importantíssim no t'acompanya ningú que hagi de tenir un mínim prestigi polític i social, no t'hi acompanya ningú, és molt simptomàtic, és a dir, perquè aquí només van els cadàvers polítics de la família, és gent que ja no pot aspirar...
Amortitzada, no?
Claro, és gent que no pot aspirar a tornar a formar part de l'agenda oficial de la família real, ni a tindre un sou, ni a tindre res, és a dir, són gent que l'únic que els espera és heredar d'aquest senyor. Per
no,
tant,
i que a més el rei Felip des de fa anys mantenen aquesta política, no, de separar-se de la imatge oficial de la corona, justament amb els actes privats o amb el que pugui fer el rei Joan Carles. Recordem que, a més, l'any 2020 ell li retira aquesta assignació econòmica que rebia per part dels pressupostos de la Casa Reial, i que, a més, ja ell, el rei Felip va renunciar a l'herència que tenia per part del seu pare.
Imagineu que això li fan... És a dir, imagineu quin dalt a baix hi hauria a Espanya si això mateix que està passant a França passés aquí. O sigui, estaria tothom revolucionadíssim. És a dir, se'n van a fer ullà perquè ell no pot fer res a Espanya, és que això és la
major... No és veritat, sí que pot anar a veure una corrida de toros.
Home, això sí.
Vaja! Aplaudit i aclamat.
I ovacionat.
Vull dir que a poc, jo tinc aquesta sensació que va tornant l'emèrit. Va tornant
que fa...
i va aprofitar la Setmana Santa per passar uns dies a Sevilla, i el bany de masses que va tenir a la Maestranza, amb la gent que el va rebre amb aplaudiments, doncs espectacular.
No, clar, ell fica tota la seva força, no?, i tot los seus mecanismes de poder al voltant seu a treballar per intentar reciclar la seva imatge, però és un cadàver polític, és a dir, només pot anar a places de toros. És a dir, aquesta persona no pot fer cap altra activitat. Això ho està tancat dins de la barqueta per la qual fa regates per Sant Xenxó.
Sí, però és el que diu ell a les revistes Express Veus i a tot arreu, que ha estat ovacionat, i el que dius tu, que d'alguna manera és aquesta neteja d'imatge per poder acabar tornant.
Sí.
Novament, ell va arribar a Sevilla, era diumenge de Resurrecció, va veure torejar a la Maestranza Morante de la Puebla, que feia temps que no... Que feia més de 10 anys que no trepitjava aquesta plaça de toros. Va anar novament amb la seva filla, Helena, que també li agraden molt els toros. Els seus nets.
Quijote i Sancho Panza.
Exacte, els seus nets, a més.
Estem veient imatges de l'entrada, no és en directe, això, de l'entrada de l'emèrit, ajudat per dues persones que li fan de crossa. Vull dir que la mobilitat la té molt reduïda.
Mira,
i realment fa bona cara, però se'l nota deteriorat també a l'hora de caminar, De la mobilitat la té, doncs, justeta.
Sí, a més l'ajuden, perquè jo crec que ell no vol entrar en cadira de rodes. Per tant, ell va amb la crossa i amb algú que el pugui acompanyar ell sol. Jo crec que seria inviable que entrés caminant.
De fet, és que és el que diem sempre, no?, de que la vida real d'aquesta persona i la vida pública no tenen res a veure. És a dir, quan ha transcendit alguna foto d'ell a casa, no sé què, o algun col·lega parla, explica alguna cosa, expliquen que es mou en cadira de rodes, que el transporten tal, clar, les imatges públiques, és ell triomfant a la plaça de Torres, és a dir, hi ha una espècie de dissociació entre la seva imatge pública i la imatge real, quan es explica coses que ha estat en ell en privat, enorme, no?
I aprofitant que era a Sevilla amb aquesta plaça de Torres aquests dies de Setmana Santa, hi ha hagut alguna mena de contacte amb el fill, amb el rei Felip, o amb les netes, amb Leonor, amb Sofia?
No ha transcendit cap tipus de contacte entre la família reial, que ha de tindre prestigi.
No hem tornat a veure una foto junts?
No, ells no es veuen...
Ni tan sols quan va venir a...
Exacte. De fet, quan van dinar al Pardo, finals del 25...
No hi va haver fotografia.
No va haver-hi fotografia. Van estar junts al mateix espai i al mateix lloc en el mateix moment, però sense foto pública, perquè, clar, és la major desprestigi i és la major pedra a la sabata del regnat de Felip.
Jo diria que la darrera imatge que s'ha vist de tots dos, a la darrera trobada, amb el seu fill i amb Elionor, la futura reina d'Espanya, crec que va ser el 27 de setembre del 2024 a l'Escola Naval de Marín, que és on estava ella fent aquella formació militar, i es van trobar. I després amb la resta del que deies ja tu, que va ser el Pardo, quan van coincidir tots plegats, però era una festa privada on no hi ha imatges. Ella, a més, després de Sevilla, se'n va anar a Cascais, a Portugal, i no para...
És la zona de platges, aquesta.
Sí, bueno, ell va viure a Estoril, recordem, allà té amics, o sigui, passa d'un amic a un altre amic, ell va d'amic en amic fent...
És fortíssim, també, eh?
fent aturades, però no para a Madrid. És més, vam veure, per exemple, a la reina Letícia amb les seves filles al concert de Rosalia... i passen totalment de quedar, jo crec que...
No hi havia anat amb Felip. Felip no hi va anar finalment a veure Rosalia,
no. A les imatges que es veuen...
O sigui,
se les veu...
les dues filles amb la mare, amb la mare, reina.
Sí, les imatges i els vídeos que es veuen a les xarxes són d'elles dues amb la seva mare, a les grades, ballant. Sembla ser que entren un cop ja ha començat el concert i surten just abans que acabi, també, per dir, jo crec que un tema de seguretat, a més.
Elles tres soles o més a banda de totes les forces de seguretat,
sí,
etcètera?
Sí, sembla ser que va anar... Sofia va portar una amiga.
Home, és que clar, és que sí.
Aquest dia que pots...
Vull dir que és un pla familiar anar a Rosalia, sí, però és més divertit segurament si vas amb els amics i més si estàs en una època efervescent.
Home...
Dos petits apunts sobre aquesta qüestió. És a dir, és curiosíssim que el rei, que és una persona que s'ha guanyat molt bé la vida al llarg de la seva vida, més enllà de totes les seves inversions que hem descobert que tenia quan ha fet les regularitzacions davant del fisc espanyol, és a dir... Me pareix sorprenent que hagi d'anar, com sempre, tan invitat a tot arreu, no? Perquè, segons el país, los jets privats li paga un xeic que es diu Mohamed Bin Zayed a Portugal, està a casa d'uns amics, quan va... a San Xenxo està a casa de Pedro Campos, quan van a Sevilla va sopar en Carlos Herrera, també invitat per Carlos Herrera a casa seva, és a dir, esta persona no troba la cartera a la butxaca en cap moment per a res, és a dir...
Mala finta, no? Allò que poses la mala cartera... Però sempre hi ha algú més ràpid.
Més ràpid que tu. Llavors és com...
També aquests amics que el conviden potser...
La velocitat es perra amb l'edat.
En l'edat.
És clar. També si la mobilitat la té reduïda, potser també la té per posar-se la mala cartera.
Sobretot si no has practicat en tota la vida.
També et dic que aquests amics alguna cosa hauran rebut al llarg de la seva vida per després ser tan agraïts, no?
Potser és això.
No sé.
Aprofitant que heu tret tot aquest tema monàrquic, volia comentar amb vosaltres aquest moment que s'ha fet tan viral aquesta setmana de la reina Letícia, parlant en català sense llegir cap paper, a Lleida.
De tot, moltes gràcies per haver-me convidat per conèixer la gran tasca que feu en la Lleida. Moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis. Els temes que heu triat són ben interessants.
Són paraules de Letícia, sí, amb aquest acte amb l'Associació Professional d'Empresàries de Lleida, que es van entregar uns premis a la Seu Vella i Letícia va fer gala del bon nivell de llengua i de la capacitat comunicativa que té perquè és una professional periodista i déu-n'hi-do la traça.
Home, és que aquí està començant l'acte agraint la invitació i reconeixent a més la tasca que fa aquesta associació i ho fa totalment de manera espontània. O sigui, no està llegint, no està sobre un faristol, sinó que està en una taula presentant com una espècie de reunió i el que sobta és això, no? La facilitat que té ella per improvisar i parlar perfectament català, molt millor que el rei Felip, que a més ell ha estat format des de petit per parlar-la, el català, per parlar-lo.
Sí, és realment molt sobte, no?, que algú de la família reial pugui ser competent, no?, de cop. És com que és realment resulta competent que una persona...
Perquè no té sang blava.
Deu ser això, no?, que està acostumada
a
guanyar-se la vida, llavors està acostumada a fer esforços per a ser competent. Realment, o sigui, jo estic molt content de que Letícia parli català, me pareix meravellós, gràcies. Però...
Potser el va prendre Iñaki Urdangarín.
No sabrem mai els orígens de res, sobretot si te relacioni amb Iñaki Urdangarín.
Van coincidir poc temps
i crec que no guarda un bon record. En qualsevol cas, jo crec que com a catalans també hem de sortir una mica del trauma de que quan algú que resulta que viu dels nostres impostos parla una miqueta de català, mos desfem en elogis. Catalunya, que ens estàs escoltant, és lo normal. ¿Vale?
És el que hauria de ser, però no havia estat mai.
No havia estat mai.
També és cert que ella fa un esforç, jo crec que ella... L'haurà estudiat perfectament,
ho fa molt bé.
Perquè fa molta desinvoltura, a més a més, i jo crec que mostra més o més un respecte cap a la nostra llengua i cap al territori.
Que ningú l'havia mostrat mai abans, és que s'ha dit que ja és hora.
No és veritat, perquè a Leonor, la filla i l'hereva, la fundació dels Premis Princesa de Girona el 2019 ja es va estrenar en castellà, en anglès i en un català que sonava així.
Des de ben petites, a la meva germana, la infanta Sofia i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells, sabem moltes coses...
Les neutres són un 10.
No, perquè si a tu t'ensenyen a parlar un idioma des de que naixes, des de molt petita, claro, evidentment, és que el pare és com si fos nativa, o sigui, molt ben vist aquí per part dels uns pares que aquesta nena, si vol regnar sobre tots els, països que han dins de l'estat espanyol, està bé que els conegui. No, és que després, és a dir, és que aquesta gent després parlen francès, parlen anglès i... és normal, i resulta que és extraordinari parlar català.
L'euskera parlen amb la mateixa fluïdesa?
No ho sé, i a mi això no em consta, però entenc que sí.
No, sí, l'anglès, que no en tenim cap mena de dubte.
Claro.
L'euskera...
És a dir...
No, l'euskera jo crec que és molt més difícil que el català, eh? També ho he de dir.
Segur que des de petita també l'han ensenyat perquè no tingués este handicap. És a dir, però és que és, insistixo, és lo normal. És a dir, si són capaços d'aprendre llengües estrangeres que ni els hi va ni els hi ve, ni la gent de França ni la gent d'Anglaterra els paguen la casa en viuen, ni els avions que agafen, que aprenguen català, que aprenguen gallec, que aprenguen basc.
Aquí ella, això que hem escoltat, tenia 14 anys, era quan s'estrenava a més a més parlant en català, i és el que dius tu, no només les neutres, les esses sordes, les sonores.
O sigui,
la pronunciació és perfecta, podria
ho
ser d'aquí, no? Com si diguéssim.
A Leonor, és la que s'ha format amb les Forces Armades aquests últims temps,
sí,
no?
Sí, està a punt d'acabar.
Que deu tenir, que 19, 20 anys ja?
No, i a més, 22, jo crec.
21, 22, sí.
De carrera universitària, què ha triat?
En principi, no ho han dit encara, eh? Volen esperar que acabi.
Però encara no l'està fent?
No.
Ara és tota l'etapa militar?
Exacte.
Sí, i després entra la carrera universitària.
Just ara el juliol acaba i llavors diuen que triarà segurament dret, com va fer el seu pare, que estudiarà a la Universitat Autònoma de Madrid.
No triarà no la deixaran fer una carrera artística.
No, però està bé també que sigui una universitat pública.
O dret o econòmiques.
Bueno,
o sigui, Universitat Autònoma de Madrid.
De Madrid,
una una mica el plan és este que ha explicat la Rebeca, no? Que és que estudia dret, com va fer son pare, i després pots anar-se'n a l'estranger, com va fer son pare, a Georgetown, a estudiar una espècie de màster que combina ciències polítiques, economia, i una mica és de cosa com... que te prepara per a totes les coses importants de regnar. Jo també diria que estaria bé posar en valor l'ensenyament públic espanyol i que també l'ensenyament públic de fora de Madrid, perquè aquesta persona també es podria formar.
O sigui, tu voldries que vingués a estudiar aquí a Barcelona.
Per exemple. De fet, les...
A l'Autònoma. A l'Autònoma també fan dret, no? També tenim Autònoma.
Recentment va sortir publicat a principis d'any un rànquing de les millors universitats...
De la plaça cívica.
Va sortir publicat un rànquing a principis d'any de les millors universitats d'Europa i les dos millors són catalanes, que són la UB i la UAB. A Madrid també n'hi ha dos que estan en este rànquing. Després tenim la Pompeu Fabra. És a dir, hi ha més patria a Catalunya que a Madrid. Estaria bé també que repartís joc i que posés en valor, és a dir, quan hi ha gent de tot el món que ve a fer màsters...
Un programa Sèneca, no? Es diu un Erasmus a Barcelona.
Exacte, que vingués de... Sí, un Sèneca.
Sèneca és el que és intern, no?
Jo crec que sí. Clar, jo vaig fer Erasmus, ara, però sí que diria que sí que era Sèneca.
On et va tocar anar, tu, Rebeca?
Jo me'n vaig anar a Bèlgica, a Leuven, que és a la part flamenca. Bé, no vaig anar gaire a classe, però era en anglès tot. Reconec que no vaig aprendre gaire flamenc, i és més, la majoria de gent amb la que estava eren espanyols, però m'ho vaig passar molt bé i és una cosa que s'ha de fer a la vida.
Jo no vaig fer Erasmus.
Erasmus, si l'haguessis fet, també jo... hauria estat per alguns llibres de reconciliacions.
Exacte, hagués sigut molt graciós, sí, la veritat, però era molt bon estudiant.
Mai
arrepentit de no haver-lo fet. Escolta'm una cosa, que acabo de pensar, que si al final Eleonor vingués a estudiar a Barcelona, té la casa de la seva tieta aquí, que ara tornes, no?, que s'ha comprat un pis, segons diversos mitjans,
la infanta Cristina.
I té aquí els seus cosins germans, home, millor que a casa, no?
12 i 23, a veure si la Mèrit fa aparició. En qualsevol cas, hi ha més qüestions que aquesta setmana han ocupat la ciutat de Barcelona, com per exemple un concert pràcticament sorpresa de Nati Peluso. Tanto castigo yo, mal porta, mal porta. Pero si es contigo no me importa nada. Nati Peluso ha actuat aquests dies per sorpresa a la plaça de Catalunya, un acte publicitari de SEAT que va acollir moltes cares conegudes, entre elles Joan Callarissa, que també va estar convidat a la postparty.
Jo sabeu que sempre em sacrifico para que no us falte ni una dada i vaig a totes les festes on se'm convida i a vegades
obligat,
també a les
obligat.
Que no se'm convida. Obligadíssim, exacte. Sí. Doncs mira, Cupra presentava el Cupra Raval, que és un cotxe que acaben de llançar, i per a fer-ho va fer una espècie de boom presentant-lo simultàniament a moltes ciutats, i aquí ho va presentar en Nati Peluso, que va fer el concert a Plaça Catalunya i després a la Casa Seat d'aquí de Passeig de Gràcia, en Diagonal. La veritat és que hi va haver tots els influencers catalans d'alguns i per a bé. Que guapos i guapes són tots. Estava en Marc André Ter Stegen, que no el vaig poder felicitar per la
Juliana
seva...
Van coincidir a la mateixa.
Però jo no els vaig veure junts.
No hi va haver salutació. És que ahir no vaig poder sentir el que no surti.
Jo,
I suposo que en devien parlar.
Me consta que estava a la festa, jo no la vaig veure personalment. Però ell, i ell també, perquè és ambaixador de la marca, al costat de J. Bayona, el director de cine, que també hi era. No sé si es van trobar entre croqueta i croqueta, entre canapé i canapé, va haver-hi algun intercanvi verbal. No ho sabem des d'aquí. Si ell ens ho vol explicar, estarem encantats.
A Madrid, per exemple, hi havia Guitarrica de la Fuente, i ell va actuar a la Puerta del Sol, també per sorpresa, a la mateixa hora, al mateix moment. Jo crec que al final és una acció de màrqueting que els ha funcionat molt
moltíssim.
Bé. Els de SEAT estaran contents, i això va passar a 6 ciutats més que també feien concerts. A les altres 6 no en feien, però sí que hi havia una acte de promoció.
A Milano va, lo cantant era Mahmoud, que jo sóc molt fan, i me n'hagués anat a Milano des d'aquí, Cupra, la pròxima vegada, si
voleu,
cobrim la festa des de Milano.
Nati Peluso viu a Barcelona?
Mira, Nati Peluso, jo crec que era molt veïna meua.
Sí,
quan jo vivia a Plaça Universitat me la trobava moltíssimes vegades, per allí rondant pel carrer, eren bastant veïnetes. I jo crec que està encantada de viure a Barcelona. De fet, no fa gaire em va sortir un vídeo de sabeu, d'estos influencers que van pel carrer i diuen lo millor, les millors braves, lo lloc on menjar-te el millor peix, no sé què. I era ella responent, i responien molt de criteri. O sigui, que es nota que té la ciutat molt treballada. Lo que no sabem res és de la seva vida personal.
No?
És molt discreta. Sempre solta així coses, tipo, me gusta mucho lo ibérico, los futbolistas no sé què, saps? Com donar a entendre, però mai puntualitza. L'únic que sabem és que es va casar en Toquixa el 2025 a Las Vegas.
Simbòlicament,
en Toquixa, a Las Vegas, a un casament d'estos típics de Las Vegas, però jo crec que era com ells per a fer el cachondeo. O no, no ho sabem, perquè és molt discreta.
3 minuts per 1:45 del migdia, de Nati Peluso a Rosalia. Que imaginem que ja deu ser a Barcelona ciutat. Dilluns farà el seu primer concert del Tour Lux al Palau Sant Jordi. Demà, des de primera hora, ja tenim una unitat mòbil als afores del Palau Sant Jordi, perquè segur que hi ha gent que comença a fer cua per tenir la pole position d'aquest concert, les primeres files. 4 concerts en total. El primer dilluns, entrades exhauridíssimes des del primer dia. Concert dilluns, dimecres, divendres i dissabte. I ho puc confirmar que ja la tenim aquí?
Ah, jo diria que sí, eh? A més, no crec que si demà hi ha d'estar assajant,
tenim
hauria d'estar per aquí.
No? Tenim casa, és difícil que arribi
a Lisboa,
hora.
No?, aquests dies?
Era a Lisboa, sí. Ha fet el seu concert a Lisboa i, bueno, com sempre, no? És a dir...
Teniu entrades, vosaltres, per anar al concert? Vau poder fer-ho?
Ens hem quedat sense, ho vam intentar i res de res.
Jo tampoc, xiquet. Tota la pena del meu cor...
L'Eva Català, mira com riu.
Aquí hi ha algú que està aixecant.
Ma mare té entrada.
Ella dilluns, l'Eva, no?
Ah.
No, el dimecres.
Ma mare va el dia 15 i ja li diré si hi ha alguna cosa interessant que me l'expliqui, ja que estarà allà. De reportera.
De reportera,
ma mare, allà, amb les amigues.
Exacte. Totalment.
Ara la gràcia és saber qui estarà al confessionari aquí a Barcelona, no?
Ja,
perquè l'hem vist a diferents personatges com Aitana a Madrid, per exemple, a Soy una pringada també hi vaig ser, a la Kika que va estar a Lisboa, com deies tu. Vull dir que d'alguna manera ara a veure qui toca aquí a Barcelona que surti al confessionari.
Un segon, perquè tenim l'emèrit Joan Carles recollint aquest premi i és a punt de fer aquest discurs. L'han d'ajudar primer a seure al davant del faristol, perquè peu dret sembla que té algunes dificultats i llegirà un discurs que porta preparat. Com aneu de francès, nois?
Jo, mira, entenc una mica, però tampoc sé. Per fer traducció simultània crec que no estic capacitada.
Jo et puc portar aigua, és l'únic que puc fer ara mateix per aquesta causa. Ai, ai, ai.
A veure...
Sí, fa patir una mica, eh? S'ha de dir que fa patir un pèl.
Ai, ai, ai.
Ah, però crec que ha anat massa ràpid, el que l'acompanyava. Jo veia que s'ensopegava i tot.
No, que... Aquest senyor...
Un poquito más alto, li ha dit. Un poquito más alto, el taburete.
Sí, Leo, silenci.
Vaya.
Silenci. Hem de trobar la posició perquè no és senzill, eh?
Pardon.
Es disculpa.
Madame la présidente, madame, hier, bravo, prêt. Je vous remercie de votre chaleureux accueil. Mes remerciements aussi, madame Luce Perrot, de m'avoir convié à cet événement.
Està donant la gràcia a tota la gent que l'ha convidat
madame
a aquest acte.
Madame Bivolca, je suis très honoré pour votre discours. Permettez-moi de vous répondre.
Dona les gràcies als discursos previs que suposo que han lloat la seva figura.
Je sais qu'il n'est pas habituel que Roam écrive ses mémoires.
S'han accentuat algunes característiques vocals que tenia, de la parla.
És que mira que l'entenc, però és sobre... És difícil.
Dans l'abstrait, il avait raison. Mais notre vie...
Ai, ai, ai.
Ne résume pas, pardon.
Pardon.
Ne résume pas à des abstraits.
Està costant, això?
Sí.
Uf.
A des abstractions, pardon.
La cara de Laurence de Breclat del costat.
Tots els arbres mesurent nos attitudes, notre comportement et nos décisions.
Fa patir una mica. Recordem que és un guardó que lliura una entitat privada, però que ha aixecat polseguera perquè es fa a la seu del Parlament francès, l'Emèrit recollint i agraint un premi literari per les memòries que ha escrit juntament amb una periodista francesa pel seu llibre Reconciliació.
...de nom polític. I aussi marqué que celle de roi. Mais j'ai souvent pensé qu'il manquait à ces milliers de pages quelques centaines de plus.
Ho deixarem aquí, si et sembla bé, Rebeca, perquè entre que no tenim traducció simultània...
I li costa vocalitzar.
Sí,
Que bonic és lo vestit blau cel que porta Laurence Debré en una camèlia aquí a la solapa.
És el que més destaques del discurs del rei.
És l'única cosa bonica que passarà avui allí. Pero mi corazón
nunca ha sido mío, yo siempre... Del concert de Rosalia que arrenca aquest dilluns, l'expectació sobretot és tota la qüestió del confessionari. Expliqueu-me de què va, perquè crec que a cada concert, just abans d'interpretar aquesta peça, que és La Perla, que és tota aquesta cançó que s'ha interpretat com una venjança, una mica la ruptura amb Rauw Alejandro,
totalment,
o que es pot vincular a qualsevol ruptura d'una parella, no?
Però té pinta que és Rauw Alejandro.
Se va dirigida cap allà.
Sí.
Ella fa un moment en què fa participar algun famós i
sí,
puja a l'escenari.
Exacte, en directe.
Fins ara, doncs, hi han hagut personatges doncs, destacats a cada concert que ha fet. Per exemple, sense anar més lluny, a Lisboa, Quique Nazaret, la futbolista del Barça, que vam entrevistar fa poc a l'Eclipsi, va dir això en ple concert de Rosalia, pujant al confessionari.
Com vols fer això? En català? Ah,
com tu. Totes dues parlen català.
Com tu prefieras, el que tu creguis, com tu et metes. O sea, tu te sientes bien, cómoda y lo que tu creguis.
Yo, hace mucho, conocí...
Quique Nazaret, se sent fatal, explica que fa un temps va conèixer una noia que va presentar aquesta noia a una altra amiga i que aquesta altra noia que va presentar l'amiga es van acabar portant molt bé amb l'amiga. Que allà això
era
passa.
Era un triangle amorós allà, però és graciós, a més, que ho expliqui, perquè ella tampoc mai havia parlat obertament.
A l'Eclipsi se l'entenia tot.
Sí, sí, jo crec que a l'Eclipsi s'entenia i aquí ho ha confirmat. En qualsevol cas, la història no va ser fàcil de gestionar perquè diríem que les tres amigues se van portar molt bé totes entre elles.
Ben fet.
I però, claro, com sempre passen els triangles amorosos, són una mica conflictius a la llarga, llavors...
Un camp de mines.
Un camp de mines que no saps si estàs xafant una mina o te l'estan xafant a tu, la mina. Llavors, bueno, en qualsevol cas, jo tinc moltes ganes de saber qui portarà el confessionari a Barcelona. I punt, això és la meva
obsessió. Hem de fer una travessa. Tu tens tu qui creus?
Jo vull que vagi Roger Escapa i que comenci a explicar ruïnes amoroses d'altres tipus.
M'encantaria, però no tinc ni entrada, ni pagant.
Bueno, doncs és l'única forma de que pugues entrar al concert, anar directe al concessionari.
Les travesses per on van?
Mira, es diu una Esbatguiel, que podria anar, el que passa que, com actua a Madrid els dies 11, 12 i 14 d'abril, es calculen que podria anar el dia 15 a Barcelona.
És a dir, entenc que a cada concert, encara que repeteixi lloc, és un convidat diferent.
És un convidat diferent. Llavors, un altre, per exemple, podria ser Amaia Romero, que a més va estar amb el líder de Carolina Durante, que és parella actual de la Pili, la germana de la Rosalía. Alexia Putellas, perquè recordem...
Alexia a mi em quadra.
Va coincidir amb ella a la Revuelta, van veure que entre dues tenien allà bona relació, bona química, per tant, li podria haver demanat...
Jo crec que entre elles dues hi ha hagut feeling.
Hi ha hagut feeling.
S'agraden.
Pues podria ser que la convidés, que fos una de les convidades...
No sé si... És a dir, si aquest agradament o aquest feeling mai ha anat més enllà, després potser això hi ha, com per posar-te en un confessionari i haver d'explicar segons què amb una persona amb qui hi ha un vincle especial, potser no és... Potser busques algú que tu... t'agrada, però potser no tant. O que no has compartit res.
Que només que cau bé.
Que no tinc ni idea de si han compartit res més enllà de que es caiguin bé. Vull dir que no, és pura... pura imaginació.
Però no, però podria ser. Ella sí que al final la gent puja a explicar coses que no han explicat abans, perquè Aitana, per exemple, va parlar de Yatra.
Marc Giró
és un dels que diuen...
Si és
Marc Giró, a mi no m'ho ha dit. Ho sabria, jo crec.
Es coneixen ells, Rosalía i Marc Giró?
No sé si han coincidit alguna vegada. Hem parlat amb Rosalía, evidentment, per portar-la al programa. Just gravem el dijous, que és el dia que ella té descans, i pensàvem, ai, potser vindria, però també vol descansar.
I una pregunta, només pugen dones al confessionari?
Aquest és el gran tema que jo pensava, dic, és que Rosalía va fer unes declaracions que va dir que la millor qualitat d'un home era que fos homosexual. Llavors vaig pensar, moltes amigues meues heterosexuals van estar d'acord en este plantejament. Llavors jo pensava... Pues,
tu ja estàs d'acord també, Callarissa?
Jo m'agrada molt que els homes siguin homosexuals i la veritat és que ho disfruto. Però pensava, igual ja, després de tantes dones que han anat als confessionaris, pues ja toca que vagi un gai, que seria molt lògic per part de Rosalía, que els hi té tant de carinyo, i nosaltres en ella, musa.
El que sorprenentment diuen que podria ser Belén Esteban, que no ha anat a cap concert de Madrid. Sí, i que
són molt amigues, elles.
Són molt amigues, i a més, Belén Esteban, uns stories, ha dit que ella vindrà a Barcelona. Per tant, no descartem que una de les que pugi sigui ella. Un altre també, altres noms que s'han dit, Rigoberta Bandini, Estopa, Samantha Hudson, que a més van assistir...
Ada Colau.
A la festa de presentació del disc de Lux.
És la meva aposta.
També, tu?
Jo, la meva aposta és absolutament Ada Colau.
Tu creus que és Ada Colau?
Jo crec... No, o sigui... No sé si... Jo crec que és wishful thinking, és a dir, m'agradaria molt i crec que quadra,
Ada Colau segur que li encantaria, no sé si Rosalía... també és un moviment polític que no sé si tens ganes de fer, no? Rosalía està per sobre de...
Bueno, també ha fet molts d'equilibris, per no mullar-se políticament últimament, no sé en quin punt ara els mullaria, però que quadra perfectament perquè és una dona queer, igual que Rosalía, per tant, o sigui, allò seria un match.
I la seva germana, la Pili, que és una peça tan important també, a Barcelona...
És
la nòvia del Carolino, no?
No ho sé, jo crec que...
El cantant de Carolina Durante.
Sí. Podria ser. A veure qui puja, Al final són quatre concerts, per tant, jo crec que hi haurà varietat.
Diego Ibáñez.
Sí, ara no recordàvem el nom.
Sí. És que, clar...
Bé, doncs...
És que hi ha tanta
morbo,
gent.
Morbo. Demà, unitat mòbil amb la sèrie de Mayoral. Des de primera hora ja als afores del Palau Sant Jordi amb tots aquests fans que fan el compte enrere.
Creieu que hi haurà gent que també farà cua davant de casa seva, d'ella, del pis este que se suposa que té, aquí l'Eixample? Si veiem molta gent blanca per allà, blanca vestida de blanc, vull dir.
Igual, ho deixem aquí. Gràcies a tots dos, Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, mentre continua el discurs del rei.
La Constitució que ha dotat els espanyols d'institució democràtica en el cadre de
la reina emèrita al confessionari de Rosalía seria top. Té tantes ruïnes amoroses per explicar.
Favoriser el progrés de l'Espanya.
Gràcies a ell, la Constitució, ara som democràtics, ha favorit la democràcia... Mira, Susana Griso, no l'havíem vist, també.
Ostres, sí, Susana Griso pel públic.
Sí, perquè està sentada al costat de Maria Zurita, que és neboda del rei, que són molt amigues.
Que des figures excepcionals emergen en des temps aussi excepcionals. Dans cette
Estan reivindicant la Constitució espanyola, l'emèrit, des de l'Assemblea Nacional Francesa a París. Fem una pausa i de seguida el Pep Noguer. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement.
El llibre de l'amor.
Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de l'Abacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem al suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Pau Lamàlia al Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Abacus, Sant Jordi és més.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Pep Noguer, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
On pares, Pep?
Doncs mira, avui a la Fira de Montjuïc, aquí al Barcelona Beer Festival, que durant tot aquest cap de setmana s'hi celebra aquest festival més important del sud d'Europa, amb més de 100 cervesers i 500 cerveses diferents, i jo cuinant aquí amb l'amic Jordi Ávila, doncs mira, hem fet un 6x6, saps allò de cuinar 6 plats amb, i maridar-lo amb 6 cervesetes, però no amb 6 ampolles, amb 6 tastets,
Molt
que hem
bé,
de fer cosa saludable també, tu.
Fira de Montjuïc, Barcelona Beer Festival, la festa de la cervesa, 100 cervesers i prop de 500 cerveses diferents procedents d'arreu del món. I el Pep Noguer vestit de tirolès, suposo.
Sí, home. No, jo de gironí, que venim aquí a cuinar amb Girona Excel·lent. Doncs tu què et sembla? Una Hilda d'anxoves de l'escala, saps? Una patata d'olot amb romesco.
Bo.
Què més?
Bo,
un foie gras amb carquinyoli de fejol. Una brandada de bacallà amb tomata confitada i un xuxo de Girona, tu, i una vedella amb bolets. Què me'n dius?
Doncs que ja se'm fa la boca aigua perquè a aquesta hora costa molt parlar de menjar. I
home, clar, i més aquí parlant en francès i aquestes coses que feu.
Doncs
tu?
Sí, necessitem una mica d'energia. Avui, amb el Pep Noguer, eines per millorar la nostra salut a través de la cuina. Com hauríem de cuinar segons quins aliments? La manera com cuinem afecta també la nostra salut. Estem d'acord que no és el mateix menjar unes verdures en tempura que bullides, al vapor o fetes al forn. Tampoc és el mateix prendre un suc de taronja espremut que menjar una taronja sencera o el pa torrat, fer-lo més més de compte fins que quedi negre. Aquests factors a l'hora de cuinar són els que determinen si tenim o no una alimentació saludable, entre moltes altres coses. És per això que avui ens acompanya en aquest estudi la dietista nutricionista Anna Paré. Anna, què tal, com estem?
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
L'Anna explica que d'alguna manera tenir consciència d'aquests aliments és important, planificar, organitzar-se, no obrir la nevera i dir allò de veure avui què hi ha, a veure què fem, a veure què cuinem, a veure què preparem. preparem, sinó d'alguna manera la preparació i la planificació és clau, eh?
Sí, sempre és important tenir clar què vols cuinar, fer una mica de planificació, també t'ajuda a comprar allò que vols comprar i evitar les improvisacions, que no sempre són gaire saludables, però també és important adequar-nos al moment de l'any que estem, a l'estació de l'any. No tenim les mateixes verdures a l'hivern que a la primavera, a l'estiu o a la tardor, i si aprofitem les verdures de temporada i les verdures de proximitat, igual que les frites, sempre seran més riques en vitamines i minerals. I també quan parlem de les coccions, buscar aquelles coccions que són més bones per conservar les vitamines i els minerals.
Anem a coses pràctiques, Noguer. A veure, com podem fer aquesta planificació, aquesta organització, en un moment en què tothom treballa, els horaris són exigents, passem poca estona a casa, els fills, els avis, els sí, ocis...
Això són excuses, perquè, escolta'm, des de fa molts anys, aquí no hi ha cap persona que ens escolti, de que des del dia que va néixer fins ara, el dia té 24 hores per tothom igual. Una altra cosa és que tu decideixis utilitzar-lo per coses a vegades que, evidentment, doncs, a veure, amb més hores d'oci de les que un necessita. Per exemple, poso un cas. En el cas de cuinar, que és molt important, el cas de l'alimentació i d'alimentar-se un mateix, sempre, jo recordo que de petit sempre hem amat, diguem-ne, utilitzar temps per cuinar bé i per cuinar i per menjar. Ara, clar, si tu necessites per anar a fer el cafè 3 hores, per anar a fer gimnàs 4 hores més, vols anar al cine 10 vegades a la setmana, clar, evidentment, llavors no tens temps per fer segons quines coses. El temps l'hem d'utilitzar. Llavors, hi ha una cosa que és molt important, això que deiu de la planificació, que és no anar a comprar per necessitat. Si no, això que ara deia la...
I no anar a comprar amb sensació de gana. O sigui, clar, anar a comprar tampoc. Sempre amb la llista feta.
Clar, clar, clar. I a més és això, per exemple. Ara hi ha molta gent, mira, l'altre dia, no et diré qui, evidentment, però l'altre dia va haver de comprar amb una cosa d'aquestes express i que ho porten ràpid, paper del lavabo, perquè no en tenia. Escolta, va. Els papers no s'han de comprar de dos en dos. S'han de comprar de 12 en 12 i has de pensar-hi.
Qui era? Digue-ho.
No t'ho diré,
Era una persona coneguda o no?
Sí, coneguda.
D'aquí Catalunya Ràdio?
No t'ho diré.
Presenta un programa?
No t'ho diré, saps? Llavors, important, a casa...
Estic pensant en presentadors o presentadores que necessitin paper de vàter i no...
Bueno, tots en necessitem, no? O tu fas amb allò de la manguera?
Va, tira.
Llavors, a l'hora de cuinar, sempre dic el mateix, és a dir, hem d'anar a comprar, hem de comprar bé, hem de tenir temps, és a dir, cuinar no ha de ser un problema, ha de ser una litúrgia, posem-s'hi bé, i després utilitzem bones tècniques de cuina, que en tenim de molt bones. Què passa? Hi ha molta gent que per cuinar ràpid fregeix, saps? I per què? Perquè, home, és molt fàcil fer unes patates fregides. Compro patates fregides congelades, les foto en una fregidora que hi he fregit 15.000 vegades i això ja no és ni saludable. Fregir és saludable si ho fem amb un bon greix i ho fem amb una temperatura adequada. Val? Ara, si ho fem amb qualsevol greix i aquell greix l'utilitzem moltes vegades, no, Anna Pré?
Sempre s'ha de tenir en compte, ara t'estava escoltant, sempre s'ha de tenir en compte el context. Si parlem d'un fregir, una fritura un cop a la setmana i es fa amb un bon oli d'oliva i respectant aquestes temperatures i procurant que no es faci malbé l'oli, doncs no passa res. Podem entendre que és dintre d'una alimentació saludable. Però també, quan parlo del context, doncs ara mateix hi haurà persones que voldran perdre pes, aleshores prioritzarem altres coccions que són menys energètiques. Però també, jo, per exemple, a la consulta tinc moltes persones que tenen males digestions o problemes digestius, aleshores tot el que és fregit, arrebossat, implica també una digestió més lenta i més pesada, però també ens podem trobar a vegades amb persones que tenen un pes insuficient i aleshores va bé també poder recórrer a aquestes tècniques de cocció que ens afegeixen un extra de calories.
Mira, per exemple, l'air fryer, que sempre hem dit aquí que no és una fregidora, sinó que és un forn més petit i més concentrat, trobo que des d'un punt de vista saludable és una bona eina per cuinar.
Sempre, perdona, no? Natàlia, sí, sí, és el mateix, sempre que l'utilitzis bé, perquè si tens una cocció molt llarga i unes temperatures molt altes, també es perden molts nutrients, o fins i tot es pot fer aquell recremat, no?, que no és gens saludable, perquè llavors es generen compostos tòxics per la salut.
I... Clar, és que és això, és a dir, és la tècnica que hem d'utilitzar i que l'hem d'utilitzar bé. Mira, hi ha un, per mi, jo trobo un dels grans errors que hi ha i que, a més, cada vegada ho veus més a les xarxes socials, perquè sembla que si surt a les xarxes ja està ben fet, no? Ara comença a fer bon temps, la gent farà allò també, inclús carns a la brasa, no? Les típiques barbacoes. Escolteu-me, aquesta gent que esteu a les xarxes socials, que us penseu que fer el moderniqui és agafar i fotre una flamarada per coure allò un xuletón, o un entrecot, això de la flama per coure malament.
És malament,
dir,
eh?
Clar, això és... Això, Anna Paré, això sí, és... No, jo sempre dic el mateix. Mira, jo tinc un gran amic que sempre fa una prova, que és molt fàcil, i us recomano que la feu a casa per veure què és el que us mengeu quan us foteu un xulot o un entrecot amb flama. Vosaltres agafeu això, feu un foc, poseu-hi una cassola o d'alumini o de ser inoxidable, deixeu-lo 5 minuts i veureu com queda aquella cassola del cul. Feu amb una brasa ben feta, una brasa de veritat, poseu aquella cassola allà mateix i veureu que està increïble, que està neta igual. I això sí que és molt dolent, Anna Paré.
Mira, el que volia explicar justament és que la barbacoa té les característiques que la temperatura és molt alta. I si, a més, també hi ha un altre tema aquí, que està exposat al fum, i a més, si ho fem malament, la flama, com tu deies, no? I tot això crea una sèrie de transformacions a l'aliment que nosaltres estem coent. Si estem pensant en una carn o un peix, les proteïnes es transformen també i quan ens passem es generen compostos com les amines heterocícliques que són tòxiques. O imagina't que a la barbacoa hi vols fer unes llesques de pa de pagès, no? Unes llesques de pa torrat. Passaria el mateix. Tots els aliments que porten midó, quan els poses en una temperatura molt alta i sobretot que no hi ha humitat, és quan es generen les acrilamides, que també són tòxiques, inclús cancerígenes, no? Però això també pot passar a la fregidora d'aire, que deies abans. Si tu poses unes patates a fer a la fregidora d'aire i és una cocció massa llarga, et passes de temperatura o et passes de temps, també és quan es fan aquelles puntetes recremades, que és el que no ens hauríem de menjar.
Mira, una altra cosa que depèn de com ho fem, també jo crec que ens pot anar bé o no tan bé, és el tema de la papillot, no? Uh-huh. Això que n'hem parlat, que és, diguem-ne, allò d'embolicar un ingredient, per exemple, unes verduretes amb un tall de bacallà i que l'emboliques, això del paper d'alumini, Anna Paré,
no.
Que podem fer en paper d'alumini això, paper de plata de tota la vida, o podem fer-ho en paper d'estrassa,
Sí,
què
millor.
Passa amb el paper d'alumini?
Millor, sí, perquè si no el que fem també és anar contaminant d'alguna manera l'aliment que nosaltres estem coent amb aquestes restes de metalls, no? En aquest cas seria l'alumini. La papillot és una bona cocció en el sentit de que, mira, totes aquelles coccions que conserven millor les vitamines i els minerals, sobretot, són les coccions que evitem unes temperatures molt altes o un temps molt llarg i també evitem el contacte amb l'aigua. Aleshores, quan nosaltres coem l'aliment amb els seus propis sucs, estem afavorint que no es perdin aquestes vitamines i minerals. Si imagina't unes verdures, per exemple, si nosaltres les posem a bullir, doncs aquelles, totes les vitamines que siguin hidrosolubles, perquè hi ha dos grups de vitamines, les que són solubles en aigua i les que són solubles en greix, totes les que siguin solubles en aigua se'n van a l'aigua de la cocció. I també hem de tenir en compte, els minerals passa el mateix, per això li poseu una mica de sal quan volem bullir una verdura, però també hem de tenir en compte que moltes vitamines es destrueixen amb l'escalfor, o sigui que la papillot o inclús, per exemple, coure al vapor, les verdures al vapor, seria una tècnica molt més saludable.
Clar, coure al vapor, o també podríem coure al buit, que no cal que fem, per exemple, una cocció al buit, si voleu, amb la bossa de plàstic, encara que sigui de cocció, perquè hi ha molta gent que, que ja no és només, diguem-ne, perquè sigui de la bossa de plàstic, que ara també hi ha d'altres fibres que també diuen que són més saludables, sinó també és per la utilització del plàstic. Però podem coure, per exemple, amb baixa temperatura, fer com una conserva amb aquests bany-maria que nosaltres a la cuina professional fa molt de temps que els utilitzem, i ara hi ha molta gent que a casa n'utilitza, una mena de runner que li diem, és a dir, és un bany-maria que fa una temperatura constant i mou l'aigua, i tu pots coure allà inclús els ous, que seran molt més bons i més gustosos des d'un punt de vista gastronòmic que no pas allò si els bulls de qualsevol manera, no? Això també va molt bé, perquè hi ha molta gent, jo no sé, escapa si tu ho fas, però hi ha una tècnica també que jo no la recomano, que és això de coure el rentaplats, Allò... Això la temperatura aquí no la controlem, En canvi, si l'utilitzem això amb un bany-maria d'aquests de temperatura controlada, és una meravella, perquè des d'un punt de vista gastronòmic i saludable, Anna Paré.
Mira, jo això de coure el rentaplats no ho havia sentit mai. Sí que he vist alguna vegada algun experiment, per exemple, fa molts anys, recordo, ara m'has fet pensar, una vegada que estàvem al Museu de la Ciència i van fer una cocció aprofitant l'escalfor del sol. O també saps que hi ha aquests països nòrdics que a vegades aprofiten l'escalfor de la terra. Però la cocció al rentaplats jo no l'havia escoltat mai.
Què hi fas al rentaplats, Noguer? Perquè això m'ha semblat estranyíssim.
I al rentaplats només hi rento els plats.
Ah, d'acord.
Sí. Perquè saps què passa? No,
però, és a dir, el vapor que en surt quan acaba la sessió, com si diguem, què hi prepares allà?
No. Jo no hi preparo res, perquè què passa? Escapa. Mira, el rentaplats, evidentment, va a una temperatura, però va a una temperatura entre els 50 i els 70 graus. El problema que hi ha amb el rentaplats és que tu no controles el temps que aquella temperatura està treballant allà, saps? Perquè, a més, ja no et dic rentar, allò, coure alguna cosa mentre estàs rentant un plat allà, saps? Que el sabó i aquestes coses. Això, ni amb el rentaplats de casa, tot i que trobaràs algun llibre que ho fa i que ho utilitzen, però com que no tens control, tu ja saps que jo amb això sóc molt primirat. Clar. I sóc més de control, saps?
I escolta,
de tenir-t'ho molt.
Hi ha alguna altra tècnica també que no hem parlat, que són els saltejats. No? Sí. Els saltejats i les verdures al wok, que em sembla també que és una bona recomanació, perquè en aquest cas no utilitzem aigua, sinó que les verdures es couen també amb els seus propis sucs i la mica d'oli que li afegim, que si és un oli d'oliva verge extra, fantàstic.
Ah, exacte. Clar, aquí hi ha una cosa, i és que ara que dius això del saltejat, hi ha una tècnica que s'ha perdut bastant, que és la de l'estofat, que és precisament per no haver de posar tanta aigua ni tant de greix, fer la tècnica d'estofar. Què és estofar? És coure tapat a una temperatura més aviat baixeta amb el seu propi greix. És a dir, és allò que podem agafar 2 quilos de ceba, la tallem en juliana, la posem en una cassola amb un fil d'oli, tapem i molt poca temperatura. I farem que aquella ceba vagi suant i que es vagi coent. També és una bona manera de coure saludable.
David Clopés, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem?
És un immens cuiner, el David Clopés, i sempre se suma també a la tertúlia. Escolta, més que tu, portes uns tàpers, unes carmanyoles.
M'encanta fer sofregits.
Què portes avui de carmanyola?
Avui tinc arròs a la cubana.
Oh! Mira,
amb dos els
plàtans. Amb plàtan o sense plàtan?
Sense
plàtan. És el plat que et surt millor pel meu fill.
M'encanta.
Els agrada als nens?
Però m'agrada moltíssim, sóc una mica nen.
No és gaire exigent, a nivell gastronòmic. Me'n surto fins i tot jo, Noguer, de l'arròs a la cubana.
És un bon recurs.
Home, però què, tu compres la salsa de tomata feta?
No, jo faig un bon sofregit i tomàquet.
I ben reduïda, ben reduïda.
Una mica de sucre, una mica de sal, per treure aquell punt amarg que a vegades que té el...
Una llet a l'hora de bullir l'arròs. També.
Està bé.
Sí,
però escolta'm, els ous ferrats ja els portes fets o els fas aquí
el
programa?
Aquí no puc fer ous ferrats, si és la part dolenta.
Sí, ja ho portes tot triturat i...
No ho trituro, ho trituro ara.
Ostres.
Escalfaré i ho trituraré.
Bueno, de fet, el sofregit és una tècnica molt recomanable, també. El sofregit és molt bo, també, perquè aprofites molt el licopè del tomàquet, quan el barreges amb l'oli d'oliva, i aquesta escalfor suau fa que aprofitis molt millor l'icopè del tomàquet que no passi que el mengessis cru.
Aquesta no la sabies.
No la sabia.
I plàtan
no.
En poses, també?
No, mai.
Plàtan no.
No m'agrada. No m'agrada, diguem-ne, el plàtan fregit.
Escolta, però a mi el que no em quadra, han après això, diguem, que diuen de ho triturat. Què vol dir això, triturat? Tritureu l'arròs amb els ous i la salsa?
No.
Escolta, un moment, que he de marxar, que tinc publicitat i m'estan fotent bronca. Vinga, Anna Paré, moltes gràcies. Fins aviat. Gràcies. Pep, festa de la cervesa. Anima't, cuida't. No, quadrem amb la Publi. 2 minuts. David, aquesta tarda tot gira i...
Derbi al màxim.
Sí, ja ho sé. Però a partir de quina hora? A les 4?
A les 4 ens hi posem.
I empalmem fins la TDT,
Això mateix.
Demà a les 6, suplement. I fins que faci falta, perquè sabem quan comencem, però no quan acabem. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
El 18 i 19 d'abril torna l'Actium al Parc Jaume Balmes de Vic.
40 formatgeries artesanes, més de 250 formatges per tastar i comprar, tastos guiats amb els millors formatges catalans, espectacles familiars i música en directe.
Viu la festa del formatge artesà. T'esperem els dies 18 i 19 d'abril a Vic.
Consulta el programa a vicfires.cat.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat.
Escolta, aquest cap de setmana quedem per dinar. Jo m'encarrego del vi, que el Corte Inglés fan un 45% de regal en una gran selecció de vins de Rueda. I com que serem molts, també portaré cervesa, que més i a la Mau de 5 estrelles amb la segona unitat al 50%. I si ens en sobra, pel pròxim dinar, no?
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.